Avui, programa especial de les dones i els dies des de la Fira de Sant Isidre a Cardedeu.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Ja ho sentiu, ara, avui hem sortit de l'estudi, que és una cosa que ens agrada, xafar terreno, com diuen al meu poble, per conèixer una colla de dones del Vallès, i concretament de Cardedeu, on aquest cap de setmana se celebra aquesta Fira de Sant Isidre, una excusa fantàstica per saber el que la pel·lícula de la Neus Ballús, que ja no la recordem, però encara la tenim molt present, La Plaga, ja fa uns anys ens va començar a explicar que el Vallès no només eren carreteres i polígons, sinó que hi havia un altre món que vivia poc a poc i que creia en la vida. És el Vallès que visitem avui, avui des de Cardedeu i des de l'espai És Biosfera. Parlarem amb moltes vallesanes que creuen en la sostenibilitat, en el territori, que treballen des del quilòmetre zero i, sobretot, que creixen amb les dificultats. Ara s'aniran asseient en aquestes cadires, algunes d'aquestes protagonistes, amb ganes de dir ben fort que un altre món és possible, un món on la vida sigui al centre i no és només un eslògan.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Amaga una barreja d'orgull i a vegades d'ironia. Quan es parla del Vallès, sense especificar, s'acostuma a relacionar, no sempre, ara que tinc l'alcalde aquí m'aprofito, a coses boniques, sinó amb polígons industrials, centres comercials de carretera, escoles de Mossos, ja m'enteneu. Però, com sempre, el més interessant no va cap als titulars, sinó el que val més la pena a vegades es manté en silenci. La gent no en parla prou. La Neus Ballús ens va començar a parlar d'aquest altre món que no fa soroll, el món de gallecs, el món de Cardedeu, el món cavaler, el món de la vida, i no tant el de la producció, que ha estat històricament el dels homes, que és aquell de les fàbriques, les autopistes, etc. El Vallès Oriental ha estat teixit per municipis, com ara Cardedeu, on som avui, que sembla que estigui, us ho dic, en una selva, perquè està verdíssim i preciós, i avui, doncs això, on estem vivint, té molt poc a veure amb aquell imaginari que teníem durant molts anys del Vallès. Jo tinc un amic que deia aquella cosa de, jo quan era petit hi havia rius de colors al meu poble. Doncs aquí hi ha camps de cultiu, es viu un altre ritme, i és en aquest Vallès on som avui i des d'on parlem, des de l'Es Biosfera de Cardedeu, una prova molt bona, magnífica, d'aquesta slow life, d'aquesta vida que va a un altre ritme, on les dones estan liderant una autèntica revolució. Ara es diu ecofeminista, jo li dic piti en fora. Benvingudes a totes les que esteu aquí. Estan assegudes ja la Gemma Velasco, que ens acompanya.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, que podríem dir que ets una mica la jefa, oi?
Bueno, jefa, jefa.
Bastant,
bueno, sí,
bastant.
Faig moltes coses, estic a tot arreu.
Ara en parlarem d'aquest lloc tan especial on estem, que és una escola d'autosuficiència, un restaurant, un hort, molts projectes darrere. Teníem gent de la ràdio que ens deien, jo he fet cursos amb la Gemma, eh? He fet cursos amb la Gemma de gallines. M'explicaràs què és això. I doncs d'aquí una estona passaran moltes altres dones que anirem presentant-vos. Gemma, anem a explicar una mica la teva història, perquè tu no ets de Cardedeu. O sigui, tu ets d'aquesta gent que ha abraçat el Cardedeu de manera forta. Fa 20 anys que vas arribar aquí,
sí.
I tot i que eres de Barcelona, volies viure en un entorn rural amb la idea de portar una vida arrelada al territori, basada, podríem dir, en la cura del planeta, de les persones. I clar, ara hi ha algú que ens sentirà i ja dirà, això és molt hippie, no? I què? Tu què li contestaries?
A veure, més que hippie, és una filosofia de viure. Aleshores, tampoc buscàvem el venir a viure en un entorn natural. Simplement és allò que t'inspira, doncs pensa que Cardedeu t'inspira alguna cosa i vas formant-te i dius, hòstia, potser això és el que busco. Però al viure en una ciutat et dones compte de la rapidesa en què es mou tot, que quan te'n vas fora de la ciutat veus que s'oloren olors, no només de cotxes, es viu en un entorn més lent. busques el teu espai, els acompanyaments. Llavors, què té Cardedeu? Cardedeu, la veritat és que ens ha donat molta acollida perquè érem nouvinguts aquí, però hem volgut també transformar la nostra manera de ser en un projecte. I penso que...
I diguéssim que vau trobar còmplices, perquè m'imagino que al principi la gent estava una mica amb la cella aixecada, no? Qui són aquests que venen de fora, no? I què faran, no? Perquè sí, vau començar com construint poc a poc, no?
Sí, va ser des del 2007 que ens vam instaurar com una associació cultural i vam començar a fer petites coses en el poble. I, bueno, el fet de fer-te visible i anar doncs, buscant aquelles persones que amb tu tenen una filosofia molt similar i que potser mancava, potser veia una associació i llavors donaven també el suport a associacions, doncs vam com agafar aquest nucli de persones nouvingudes també a Cardedeu, que també se sentien vinculades per aquesta manera de pensar. Llavors, des del 2007 hem anat, clar, han passat 15 anys o més, i clar, hem anat engranant aquesta motxilla que portem darrere, que és aquest projecte. Però hem anat fent-ho a poc i amb moltes ganes. Llavors la gent ens ha anat coneixent, clar.
Hi ha una cosa molt bonica que dèiem ara, que no és que des de fora venen a arreglar-te la vida, sinó que vosaltres teniu una associació que ja el títol explica molt, que és Cardedeu per un món millor. Que vau començar com a plantada d'arbres, a conèixer productors locals, fèieu gincames de canvi climàtic... És a dir, tot allò, perquè em sembla que vosaltres éreu unes ratetes de biblioteca, us agradava molt llegir, investigar, documentar-vos, portar-ho al terreny.
Sí, va ser a partir de com estem consumint dia a dia que ens vam començar a informar, sobretot rateta de biblioteca, rateta de botigues de llibres, que vam començar a veure una altra manera de tenir l'expectativa de com estem consumint, què estem fent, i que tenim el nostre granet de sorra, el tenim cada dia amb cada pas que fem. Aleshores, vam voler transformar això amb aquest projecte, que el que volem és difondre'l. I primer el vam difondre fent activitats i el difonem doncs, intentant que la gent augmenti el nombre de persones que impulsin aquest canvi. I a través d'aquest projecte doncs, bueno, hem volgut...
I heu Cardedeu l'heu fet millor o no?
L'hem fet millor i l'hem fet millor totes. Totes i més que farem, sí.
Hi ha un moment en la vostra trajectòria, vosaltres vivíeu al Maresme, sense desmereixer el Maresme, ara estem...
Vivíem a Barcelona.
Ah, viviu a Barcelona però treballeu al Maresme.
Sí.
Però sense desmereixer el Maresme o Barcelona, oi? Ara estem aquí a la selva tropical aquesta de Cardedeu, aquí sota aquestes arcades plenes d'arbres i de flor, però hi ha un moment i un abans i un després, que és el naixement de la teva filla. I aquí, quan un agafa responsabilitat, diguéssim, sobre un altre ésser, diu, ei, puc fer les coses d'una altra manera? I és quan una mica decidiu que no només veniu a Cardedeu de tant en tant, sinó que ja us assenteu, oi?
Sí, va ser amb el naixement de la nostra filla Juna, va néixer a Biosfera, o sigui, vam tenir bessonada, que dic jo. Llavors és feina 15 vegades més, perquè partíem d'un projecte, bueno, no deixa de ser un projecte econòmic, que no saps com t'anirà, la maternitat també et ve darrere, i el fet de Cardedeu ja portàvem 4 o 5 anys, però sí que és veritat que treballem a Barcelona, llavors vam dir, doncs, fem-ho bé, jo estava de funcionari interina, va ser quan em van fer fora, vaig fer un postgrau, i amb aquest postgrau i amb el naixement de la filla se't desperten moltíssimes coses, que és el que té la maternitat, que és genial, que et desperta tot allò que portes darrere però que no vols treure, i només veient el tarannà i vam voler crear això, una altra manera de fer.
Nosaltres hem fet uns titulars al principi, allò, escola, lloc on fan cursos, restaurant, hort, mil coses, no? Però anem a desgranar una mica això, perquè escola d'autosuficiència, és tal com us presenteu, és Biosfera, què vol dir això exactament?
Escola d'autosuficiència és...
Perquè pensa que ens està sentint molta gent de Barcelona, eh?
També. Clar, la paraula per si sembla que diguis fer-t'ho tu mateix i quedar-t'ho tu mateix i ja està. No, autosuficiència va més enllà. És una autenticitat de fer les coses, de retornar potser aquelles coses que es feien sense malmetre cap tipus els teus recursos propers, de considerar que no cal anar a comprar cada dos per tres, sinó que tu pots primer has de fer una visió de les teves necessitats i quan tens les teves necessitats ja programades dius, bueno, doncs això ho puc treure d'aquí i d'aquí. Llavors, l'autosuficiència alimentària seria doncs, tenir un hort, tenir unes gallines, poder tenir la poder conservar, fermentar els teus aliments que tens excedent, autosuficiència també a la llar, de recursos energètics, és tot l'entorn que se'n parla molt ara. Sí que és veritat que es parla d'autosuficiència i resiliència, però fa 15 anys no es parlava d'això. Llavors, aquella visió d'antiglobalització no deixa de ser el que ara s'està reconvertint en una economia circular, en una agricultura regenerativa, s'està introduint en les nostres vides i nosaltres el que volem és que arribi a les llars, a través de formacions.
Ara, en realitat, es diuen moltes frases sobre aquestes qüestions, moltes paraules a vegades, però no creieu que és una mica treballar des del seny? Des de tornar, o des de la rauxa, també, però tornar a treballar des del sentit comú. És a dir, perquè sembla que hem perdut el sentit comú. Vam començar a produir com bojos, teníem molts excedents, què fèiem amb tots aquells pebrots? No necessitàvem tants de pebrots o del que fos, no? I podem viure d'una altra manera.
Sí, sempre diem que vas al... quan passem una crisi, és quan surt aquesta necessitat i ens donem compte del que estem perdent. Aleshores... ens pensàvem que amb la pandèmia això doncs, aniria més cap al fet de poder-te tu mateix considerar que tot el que tens dins una nevera o tots aquells recursos que estàs utilitzant els estàs traient d'un altre lloc, no deixa de ser això, i si els treus a prop de casa teva, molt millor. Aleshores... clar, és que no... són molts inputs, no? Però sí que és veritat que tenir un productor que el tens al costat de casa, vés a comprar-li el productor que tens, veuràs la seva cara, parlaràs amb ell, parlareu de la vida, tenir més contacte. El fet de, sí que és veritat, potser viure a una ciutat no convida tant, però sí que hi ha moltes alternatives i ara no deixem de banda que possibilitats n'hi han. Si fem els ulls secs és perquè no volem apostar per això. Però jo crec que tenim moltes eines i molts recursos per fer les coses, no potser com abans, però fer-les com ara, de manera moderna, i en peus a terra.
Estem a Cardedeu, a l'Esbiosfera, en públic, i que us podeu asseure, hi haurà cervesa després, vull dir, si marxeu no en tindreu de cervesa. És així com intentem guanyar oients nosaltres, a cop de birra. Birra Sant Jordi, no qualsevol. Ara parlarem d'això i de moltes altres coses, però ara que venim tots amb la pel·lícula d'Asbestes, no? Jo pensava si havíeu sigut una mica els Asbestes d'aquí al principi, perquè teniu un hortet petit i em sembla que la gent us mirava una mica malament, i com us mirava malament vam dir, saps què? Doncs un camp de futbol. Farem un hort com un camp de futbol. Ara teniu un hort que és més gran que un cap de futbol, no?
Sí, a part de l'escola de formació, hi ha un hort d'aquí fincat al costat de la finca, de 1.500 metres quadrats, al centre urbà de Cardedeu, al nucli. Tot exterior, tenim veïns per una banda, tenim carrer i mercat per una altra. Clar, és un punt de visualització, de veure el que estem fent. I què va passar? Quan vam aterrar nosaltres, la persona que havia cultivant aquest terreny ho feia de manera convencional, sense cap bri d'herba al terra. No sé quins productes hi tirava, perquè això no ho sabem, però recordem que escarbàvem la terra i no trobàvem ni un cuc. Nosaltres vam reconvertir aquest espai en un espai, potser és un verger, no? Veiem que hi ha molta herba, però és que la herba no és brutícia, és vida. I sí que és veritat que com que ens veien així amb els braços o asseguts o sense fer feina, vam dir, bueno, nosaltres estem apostant per una manera de cultivar permacultural, que no deixa de ser un disseny, una filosofia d'obtenir recursos, utilitzar els recursos i en cap moment estar tota l'estona inserint en la terra, en el subsol. Sí que en un primer moment sí, però sí que estem cultivant i sense remenar.
I ara, per exemple, quins cultius teniu? Vosaltres, a més, veneu aquesta fruita o aquesta verdura? La feu servir vosaltres per l'Esbiosfera restaurant? És a dir, perquè hi ha molta gent implicada aquí, És que, clar, tinc moltes preguntes.
Sí, la veritat és que vam començar tenint un hort per poder-lo cuidar nosaltres, com creieu, 1.500 metres quadrats entre tres, perquè érem amb l'Elvira, el Jordi i jo. Se'ns va fer una muntanya, perquè partíem de cuidar un hortet.
Éreu tres,
Érem tres, sí. I al final vam decidir, doncs, muntem una cooperativa de consum i entre jo i Funicurus, que és un altre projecte d'aquí a Cardedeu molt potent, donàvem cistelles de les nostres verdures. Mm-hmm. I ho feien de manera altruista.
Hi ha gent de Cardedeu que aquesta nit, per exemple, soparà una sopa de carbassó dels seus carbassons.
Dels meus ara ja no, perquè ens va passar un...
Bueno, carbassó, ara he tocat el
carbassó. Però sí que és veritat que ara nosaltres estem en un punt que a l'hort ha passat a ser com d'autovestir una cistella, a tenir persones que tenen una petita parcel·la, que fan autoconsum de les verdures que cultiven perquè han estat a les nostres formacions, i una altra part que és que estem cultivant pel nostre restaurant, que tenim un restaurant quilòmetre zero, ecològic i vegetarià.
Ara parlarem del restaurant. Cooperativa de consum, escola, ens deia una companya nostra de Catalunya Ràdio, el meu home es va apuntar a un curs de gallines. A veure, explica'm això, què és el curs de gallines.
Dins de la...
Fem molts cursos,
sí,
no?
Sí, dins de l'autosuficiència i la permacultura, un punt clau és també abastir-te d'altres proteïnes que no siguin les vegetals, perquè nosaltres apostem per unes proteïnes vegetals, com podria ser els llegums, però també apostem per tenir uns ous i cuidant les gallines de manera el més benestar possible. Aleshores, nosaltres tenim aquí dos galliners que es poden anar movent per tot l'hort, perquè es puguin anar escarbant i anar trobant cucs, i ells mateixos ens van regenerant aquest terra. I fem cursos perquè la gent aprengui que no és difícil tenir un galliner a casa, es necessites un espai mínim.
Abans els teníem, eh?
Abans els teníem, i gent tenia gallines també al balcó. El que passa és que ara és molt fàcil anar a comprar mitja dotzena d'ous per un euro. Deixem de ser així. Però no deixa de ser que tens unes gallines, que les preserves tu, que les dones de menjar tu, que saps el que estàs recollint. Amb aquella, i llavors quan et menges una truita estàs molt feliç de les teves gallines, de veritat.
Avui menjarem aquí a les Biosfera, perquè també el restaurant forma part d'aquest projecte d'alimentar. Aquesta és una cosa, alimentar, curar, cuidar els altres, que hem fet les dones. Estem en les dones i els dies i hem de parlar del tema, no? Ho continuen fent les dones? És a dir, és una visió aquesta, això que dèiem al principi de la Neus Ballús, no? D'aquesta mirada de mirar d'una altra manera el territori, de no tanta producció, de no tanta carretera. Podríem dir, una revolució que estan fent les dones, diries?
És una visió que tenim, bueno, com sempre s'ha dit, no? La visió més global, no?
Holística.
Més holística. Jo ho veig aquí. Veig que un 80% de dones venen a fer formacions, un 80% de dones venen a menjar els nostres menús. Passarà per alguna cosa, no? També cal reconèixer que les dones passem per moments doncs, més difícils o més fàcils, llavors tenim els nostres vaivens, no? No sempre és fàcil, a més si has de tenir cura de la teva família, això.
Sí.
I a mi el que em va passar és que el fet de tenir els meus fills em va com apartar una mica de cultivar les meves hortalisses, perquè ho fan també el meu company. Llavors vaig haver de decidir, o cuido els meus fills o cuido els meus enciams.
Però això no hauria de ser així, no?
No hauria de ser així, però hi ha un temps, hi ha unes energies, el teu cervell també està en un altre moment, i potser vaig decidir jo que ara és el moment de retornar. I per això fem també formacions, per adquirir aquests coneixements que tu, a mesura que van passant els anys, això ho tindràs, perquè no deixa de ser que un aprenent el tens sí o sí, l'utilitzis o no, però saps quins recursos tens, i això és el que hem anat aprenent durant tots aquests anys.
Escolta, que tinc l'alcalde aquí, com està allò de fer-vos un carrer, Cardedeu?
Fer-vos un carrer? No ho havia pensat.
El carrer és Biosfera.
No ho havia pensat.
No, a veure, ho dic perquè, encara que sembla que estem aquí fent el públic reportatge de l'Es Biosfera, en realitat és una feina de coquet i que és una feina també molt d'ensenyar als altres. O sigui, quan els petits van a l'escola i aprenen com es fan les matemàtiques o com es fan les derivades, tenir una persona al costat de casa teva que la veus cada dia i veus com recolecta les carbasses o planta llavors per fer remolatxa o pel que sigui, això t'ensenya moltes coses. Vull dir que m'imagino que també deveu rebre visites a les escoles,
sí,
perquè és la manera en com les criatures aprendran això, no?
Aquí rebem visites d'aquells que han provat de cultivar alguna cosa, perquè sembla que no, però quan tens un hort et dones compte de la lentitud de la natura, de la lentitud del que costa fer un porro, calçar un porro. Aleshores, com que hi ha moltes escoles aquí a Cardedeu que van tenir el seu hortet, no hi ha res més interessant que venir aquí i veure el nostre jardí de plantes aromàtiques, l'estanyet que tenim. Bueno, ara el tenim sec, però amb aquestes pluges crec que el tornem a tenir com Déu mana. I I sí que és veritat que hi ha nanos que els agrada molt plantar i tenen aquesta intuïció de...
Ui, ho faran gràcies a l'esbiosfera. No marxis gaire lluny perquè estarem per aquí tot el matí remenant la cua, eh? Però com tens les carxofes, tu?
Carxofes, mira, hi ha unes quatre carxoferes allà i sí? De lo que tenim més plantat, que és la nostra especialitat, i no puc marxar d'aquí sense dir-ho, són les nostres 40 varietats de tomàquets, de varietats d'arreu, i la veritat és que és un plaer poder menjar la nostra mania de tomàquets el mes de juliol.
Doncs,
les carxofes?
M'ho apunto tot,
no
m'ho apunto tot, però com que dius que les carxofes no són el teu fort, ho són d'una altra manera, ara parlarem d'una altra dona que fa glosa. Ara la coneixerem després d'una mica les promos, però et saludo, ja que tinc aquí asseguda, Berta Llós. Com estàs?
Ja, molt bé.
Doncs ara et sentirem parlar i cantar, també.
Sí, som-hi, doncs.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Diane Fossey, científica. Quan t'adones del valor de la vida, et preocupes molt menys a l'hora de discutir pel passat i et concentres en la conservació del futur.
L'associació Fira de Sant Isidre de Cardedeu patrocina les dones i els dies.
Per què dèiem això de les carxofes? Perquè tu ets una de les dones que està darrere d'Acord de Carxofa, que és aquesta associació amb el que esteu intentant que la glosa es mantingui. La glosa també parla d'un temps on les coses anaven una mica més lentes, no?
Exacte.
I que aquí al Vallès hi ha molta tradició també d'això, de la glosa. Oi, Berta?
Total, exactament, ho dius molt bé.
Escolta, ara farem un tastet perquè la gent sàpiga, qui no sàpiga què és una glosa, corrandes, jotes, a cada territori de Catalunya es diu d'una manera, però és aquesta manera de cantar improvisada. Així que jo no et dic res, però pots començar a fer una glosa sobre el que acaba de passar aquí i el que continuarem fent durant aquesta hora de programa.
Molt bé.
Endavant.
Provem, doncs. Ho sento i és necessari destacar tanta coherència d'un projecte comunitari, projecte comunitari fet per l'autosuficiència, escola i pedagogia, de valors feu l'altaveu, comença aquí una utopia, comença aquí una utopia, ai que arrenca Cardedeu, de l'estima de la terra. De l'estima de la terra, admiro aquesta iniciativa en un món que se'ns desferra, en un món que se'ns desferra, ja ens neix una alternativa. I per curar la ferida ho veig de forma sincera, una aposta per la vida, una aposta per la vida, el projecte és Biosfera.
Home, ja podeu aplaudir perquè estic a punt de la llagrimeta, eh? Doncs la Berta Llós, parlarem amb ella després, d'aquí una estona, perquè coneixeu aquesta associació de glosa, d'Acord de Carxofa. Estàvem tots que tremolàvem, eh? Sí, escolta, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins ara.
I was walking through icy streams that took my breath away. Moving slowly through westward water, oh.
Estem totes una mica de gallina de piel, abans que parlàvem de les gallines. Estem una mica de les gallines nosaltres també, perquè després de sentir la Berta Llós, que ens ha emocionat molt com ha cantat, continuem amb dones de Cardedeu que tenen cura de la terra, que estimen la terra i que també han transformat tot aquest paisatge i tota aquesta manera de sentir i de fer. Són la Raquel Clavell, abans parlava de la cervesa Sant Jordi, és sòcia fundadora d'aquest projecte de la cerveseria Sant Jordi de Cardedeu. Benvinguda.
Gràcies.
Mira, ara obrirem les cerveses, eh? No et facis la suerte. sueca, eh?
Molt bé, encantada de servir.
I la Laura Garrit, que és productora i fundadora de Gers amb Consciència, les dues de Cardedeu de tota la vida.
De tota la vida.
Ara m'explicareu, perquè clar, hi ha una marca, que no direm el nom, de cervesa, per exemple, que diu amb el llúpol de Prades, no? I tu podries dir allò de i amb el llúpol de Cardedeu, no? I encara no, però està en projecte, oi que sí?
Bueno, això és un tema que
m'has tocat un tema.
M'has tocat un tema que s'ha de puntualitzar i en aquest sentit ja esmento directament el clúster cerveser de Lliçà, del Vallès, que és un projecte que sorgeix al Vallès i que en aquest sentit la idea és precisament aglutinar totes les empreses que estan relacionades amb la cervesa per precisament fomentar que hi hagi un cultiu de llúpol, cultiu de malta i que tots els cervesers catalans puguem utilitzar la matèria primera d'aquí, que estigui cultivat aquí a la terra.
La Raquel, a la cerveseria Sant Jordi, feu cerveses artesanes, que no ho hem dit, i la Laura Garrit, a Gers amb Consciència, feu aquesta producció i distribució de gers ecològics.
Correcte.
Que també et diré que a qui se li acudeix fer gers a Cardedeu. O sigui, jo, clar, jo m'imaginava Cardedeu, clar, aquesta selva tropical frondosa, però no tenia la idea aquesta del Pirineu, de la humitat, dels gers i tal. O sigui, tu vas anar al més difícil encara, no?
A provar, exacte.
Sí? Com va ser això? A veure.
Doncs jo venia de la horta de tota la vida, de fer porros, cebes, patates, i m'encanta, és el que jo em vull dedicar, però entenia que físicament no ho podria sostenir durant molt de temps, i també pensant en la maternitat, doncs que pogués continuar treballant a la terra, no? Perquè no volia deixar de treballar, doncs, per tenir una criatura. I clar, les patates, els porros, tot això no m'ho permetien. I vaig voler buscar algun producte diferent, perquè també és veritat que el mercat aquí al Vallès, de productors de verdures n'hi ha molts, i fem el mateix. Llavors és com, no, jo no vull fer porros i patates i cebes i continuar amb aquesta competència. I vaig estar rumiant. I de fet la idea la va tenir una amiga meva, que tenia dues criatures, i em va dir, tia, Gers, o sigui, és que se'm foten una terrina al dia pràcticament.
I m'estan arruïnant, eh?
Correcte, m'estan arruïnant, venen de lluny, a més no són ecològics, i és algo que a ella li importava, no? Perquè...
Ara esteu super de moda, antioxidants, pels nens, per tot, eh?
Bueno, de fet, és això el que m'ha portat aquí, perquè jo amb 35 anys no recordo haver menjat aquesta fruita a casa. No la teníem normalment, o sigui, no. A costa de la pastisseria, coses així.
Era una cosa que menjaves quan anaves a Núria, allò que les garrapaves
pel camí.
Pel camí, eh? No, evidentment.
Exacte, però molta gent no les coneixia, i és arrel d'aquest boom de pares amb nens que diuen, jo vull introduir aquesta alimentació supersana als meus fills. Doncs què millor que fer-ho d'aquí, de proximitat. I vaig provar-ho, o sigui, vaig comprar 25 plantetes, una línia, i va ser com, anem a explorar. I vaig tenir la sort que en aquell moment no tenia feina, i vaig estar 2 anys poguent observar i veient si aquesta planta realment aquí tirava. I fantàstic, o sigui, és que és una mala herba.
O sigui, va ser perfecta, no?
Bueno, arriscant, no tenia clar si serien gers, si serien aguacates o si serien esbarzers, saps? Era com, vaig a provar i a veure què em dona.
Clar, tenim el món de la cervesa tots al cap, que és el món aquell, a vegades, no, que no s'ofengui ningú, tots els mascles que m'escoltin, però és una mica allò, el món del mascle, la moto, no? I, evidentment, tots bevem cervesa, eh? Però està molt associat a un món molt masculí, i, de fet, encara quan vas a les fires de cervesa artesana, la majoria són homes. Tu aquí vas arribar una mica per casualitat per la teva parella, no?, d'aquell moment.
Sí.
Però al final t'ho has fet teu i tu diries que ho has portat al teu terreny.
Sí, de fet, ja aprofitant el tema, sí que volia situar una mica la dona i el món cerveser. Hi ha diversos estudis que s'han fet al llarg dels últims anys i hi ha hagut un augment bastant important dins del món laboral, no? L'estudi de la cervesa artesana a Catalunya de l'any 2016, fet pel Gremi de Catalunya i Viera Vents, la dona ocupava un 11% dels llocs de treball.
Ho porta superpreparat,
no, és que tinc la xuleta, perquè volia fer un incís, perquè ja que es va fer,
no?
Ja que es va fer aquest estudi des del Gremi, que és una feinada, i des d'aquí la Judit Càrtex i el Miquel Rius, que vam fer molta feina, els volia esmentar també. I llavors el 2021 ja representava un 25%, no?, de llocs de treball on la dona hi és present, no? És a dir, que l'augment és important i tampoc podem obviar.
Però tu em deies que dintre del món cerveser també les dones fan una sèrie de feines, oi?
Fan una sèrie de feines, sens dubte, però dins de les fàbriques hi són presents i potser hi ha molta feina de gerència, sobretot i tota la part administrativa, però també de docència, de distribució, de promoció, de venda. És a dir, que cada vegada hi són més presents i inclús també a les consumidores cada vegada són més. Jo sempre dic que les dones tenen més bon paladar, perquè abans els homes sí que hi havia més consum d'homes de cervesa industrial i des de que ha aparegut l'artesana que les dones ha agafat un boom interessant.
Parlem a més, tornem a Cardedeu, perquè és això, és aquestes dones treballant per implementar i per canviar el lloc on estan, no? Dèiem que encara esteu intentant fer això de que la cervesa Sant Jordi sigui amb cereal d'aquí i que ho veieu factible i que esteu treballant en això, però igualment heu recuperat la producció de cervesa artesana en aquest lloc i a més el magatzem el teniu a Cal Peó de Cardedeu, que a més és un edifici modernista de raspall i que a més era del teu rebesavi, no? Vull dir que tu no eres d'aquí, però has acabat fent i representant a Cardedeu en el món de la cervesa.
Sí, de fet el meu rebesavi, el besavi i l'avi es van dedicar a comercialitzar amb el cereal. Ara el que fem és recuperar l'essència de l'edifici a través del cereal. No el venem directament, sinó que el transformem fent alguna cosa que ens apassiona, que és la cervesa, no? Llavors hi ha tota una part romàntica en aquest projecte, que més enllà de vendre un producte, doncs hi ha una recuperació d'un edifici històric modernista del poble.
També parlem de les dones treballant en el món dels gerds. Abans de començar el programa em deies que els gerds no pesen, també. I això vol dir que poden treballar-hi moltes vegades, no fa falta tanta consistència física. I tu em deies, no sé si m'estic tirant pedres sobre el terrat, és que no se li pot dir res a les periodistes perquè llavors ho repeteixen, saps? I deies, però m'agrada molt treballar amb dones perquè treballen amb molta delicadesa i a l'hora de collir els gerds és important això. A veure,
sí,
explica'm.
És superimportant perquè el gerd és un 80% líquid, o sigui, és aigua. Llavors, si no vas amb cura a l'hora de collir-lo, el pots xafar i al xafar-lo fas que el producte es faci malbé molt més ràpid, no? Perquè ja té aquest líquid a fora que pot provocar fongs i coses així. Llavors, sí, m'he donat compte que això, que les dones tenim molta més delicadesa a l'hora de collir-lo. També penseu que jo quan collo el gerd és perquè està madur, és perquè es pot consumir al moment, està tovet, és molt aigualit. Potser no s'assembla al que podem trobar en el supermercat. El que trobem en el súper normalment està collit verd, perquè aguanti aquest transport, perquè arribi bonic a les nostres neveres. No bo, bonic. Jo el que busco justament això. Buscar, o sigui, tornar a l'essència de collir el producte quan toca, amb la seva maduració, que transporti molt poc i que tingui tots els gustos d'aquesta fruita tan magnífica. Perquè si pensem en el gerd, moltes vegades pensem en àcid. Els meus gerds no són àcids. Tenen el punt de la berry, obvi, però són superdolços.
Escolta, lligant-ho amb el món de la cervesa, ella parla d'aquest treballar petit, aquest cuidar les coses. Vosaltres també el que feu és que no heu mecanitzat algunes passes del procés que es podrien mecanitzar i treballeu a mà. Això és una decisió teva, diguem que sí.
Això és una decisió col·lectiva, puc dir, sí. Però sí que destaco molt aquesta part romàntica també, no? Quan fem el macerat, ho fem a mà, barrejant amb una pala molt gran, ho podríem fer amb una màquina, però és com quan fem un allioli, que no és el mateix si ho fas amb el minipímer que si ho fas a mà. La consistència és una altra, el resultat és un altre, i en aquest sentit tenim aquest punt romàntic que també ho considerem d'aquesta manera. També quan fem la cocció es fa amb flama, fem a foc, i llavors les nostres cerveses tenen un punt caramelitzat molt característic de
l'has obert, encara? No ho sé, perquè no me l'has obert.
L'obrim.
Digue'm.
L'obres,
i a més ja saps que a la ràdio no podem deixar silenci. Tu?
No, a més, obrirem la cervesa Arrels, que és la primera cervesa que vam fer. En totes les etiquetes, per cert, hi ha elements de la cervesers i elements de Cardedeu, del poble de Cardedeu, no? Uh-huh. I en aquest sentit, des de la Serreta, doncs es veu tot el paisatge, des de Cal Peó fins al Montseny, es veu l'església i la Creu de Terme, no? Obrim?
Sí, obrim. Mira. Aquest moment ens encanta.
Sí. I servirem cervesa rossa, una Blondale sense gluten, de 5 grauets.
Ho sentiu, eh?
La voleu provar?
Ara la provarem, ara la provarem.
La conec, eh?
Però us he de preguntar també que hi ha una cosa molt maca que ens explicaves tu quan estàvem preparant el programa. La cervesa, les ganes de l'home i la dona per fer cervesa ve de molt antic, però que d'alguna manera, com els homes anaven a caçar, les dones recolectaven i són una mica les que descobreixen el cereal. Vull dir que es podria dir que la cervesa, estirant el titular que ens encanta, és un invent de dones.
Tal, no? De fet, va ser un descobriment, no? Que va fermentar el cereal i va sorgir al pa i la cervesa, que és com el pa líquid, no? Que li diem.
Haig de provar-lo, eh? T'un rotllet.
Sí, sí, i de fet, doncs això, diem que qui va descobrir la cervesa va ser la dona, i precisament en aquesta cervesa Arrels, a l'etiqueta, es veu la princesa empoderada i que agafa el drac com a submís, una mica per reivindicar aquest poder que té la dona dins el món cerveser, que aquest, sens dubte, hi és, i cada vegada ho veiem més present.
Parlem d'aquesta feina que es fa poquet a poquet i que estem visibilitzant avui aquí a l'Esbiosfera de Cardedeu, la Laura Garrit, que fa gers, ella fa cerveses, no? Tu vas començar també, o sigui, una cosa molt maca de les vostres històries és que no veniu exactament d'aquest món, és a dir, us agradava, però ni la vostra família feien cervesa ni cereal, tot i que em sembla que els teus van passats algun tracte havien tingut
cereal,
amb el cereal.
Sí, sens dubte, sí.
Però, i en el teu cas, tampoc, o sigui, eren gent que feien una altra feina, però de sobte tenien un hort i a tu no te'l deixaven tocar.
No.
I tu creus que tota aquesta ràbia concentrada va dir, algun dia m'hi dedicaré, no?
Jo és que quan era petit era molt sapastre, saps? I trepitjar l'hort era destrossar-lo. Llavors el tenia bastant prohibit. I jo suposo que em va quedar com aquell anhel, no? De tocar terra, de tocar les plantes, de poder observar. I jo crec que sí, que de gran, arrel de conèixer un noi, doncs vaig tornar a tenir aquest contacte amb la terra i vaig decidir que era el que volia fer. Era el que volia fer.
Estaves parlant de sapastre i a mi no, és que és molt interessant això que has deixat anar, perquè jo crec que són tant la pagesia o l'agricultura, digueu-li com vulgueu, o el món de la cervesa també són mons que venien amb molta tradició. Muntar una empresa és una cosa que hem vist en el món masculí, no? I llavors jo crec que en alguns casos fins i tot hi ha hagut algun moment de síndrome de la impostora, de què faig jo aquí, jo no en sé res de cerveses, jo no en sé res de gers, etc. No? Vull dir que això m'imagino que heu viscut cadascuna a la seva manera. Explica'm una mica aquest procés també de creure-s'ho una mateixa, no?
Sí, sí, sens dubte. I de fet el que deies abans, no? Que en les fires de cervesa jo vaig veure moltíssim quan anàvem, no? Doncs el Joel i jo anàvem als inicis de les fires, vull dir, la gent es dirigia directament amb ell. Ells ho neguen, eh? Perquè no ho veien, però jo
m'anava hostesa, oi?
Exactament.
Ah, per cert, molt bona, la cervesa, que l'hem tastada.
Que sí, molt suau, refrescant, apta per tots els paladars i molt pels temps d'ara.
El públic s'està queixant que es veu que no li arriba. Ara farem alguna cosa.
Anem portant diferents varietats que tenim, és a dir, que podran tastar tot el que vulguin.
No, res, que se l'acostaven a ell, li preguntaven les qüestions a ell.
Sí, però ells ho neguen, eh? No sé si potser era jo que ho veia d'aquesta manera, però era molt evident que qui tenia els coneixements havia de ser l'home, com no podia ser d'altra manera, no?
I en el teu cas, Laura?
En el meu cas, sempre em posaven en dubte totes les decisions que prenia a camp. O sigui, què fas? També joveneta, sense cap família darrere que vingués de la pagesia. I era difícil, no?, doncs explicar, perquè jo també crec en la permacultura, en el cultiu ecològic, i moltes vegades jo no arranco les herbes. El que deia abans la Gemma, de deixar els horts marrons, jo això ho odio. Llavors, moltes vegades els meus horts tenien plantes doncs, de 3 o 4 pams i em venien i, oh, és que tu no cuides, és que això no ho fas bé, i aguantar aquest tipus de coses. Això també implicava de qui sóc, què estic fent, serà veritat el que estic creant, no? Ho estaré fent bé, m'estaré equivocant, i això el dia a dia. Encara s'arrossega, eh? Vull dir, jo porto 6 anys amb gers en consciència, des d'aquells dos primers d'observació fins als 4 següents, ja més intentant professionalitzar-me, i encara em passa.
Què vol dir aquests gers que tenen cervell, que tenen consciència?
Bueno, la consciència
és la pràctica teva, no?
Exacte, és la meva pràctica, no? Perquè no només és el gers, sinó és la forma de produir-lo, que és de forma ecològica, en permacultura, o sigui, intentant agafar totes aquelles coses bones que ens està portant les noves formacions i la nova informació que ens arriba per millorar el sòl. Llavors, també, de quilòmetre zero, perquè haig de vendre els meus gers a Madrid, si aquí tinc un públic estupendo que me l'accepten, que és qui realment
ho vol
liderar.
I que no cal agafar 4 camions per portar-los-hi, no?
Exacte, sí que va, jo baixo amb la furgoneta i ho reparteixo a peu. Com que puc carregar diverses caixes que pesen 2 quilets cada caixa, doncs tinc aquí es Biosfera, que és un, el Mercat un altre, la Friteria de la Vila, i en un moment reparteixo 4 o 5 comerços.
No arriba a Barcelona?
Encara no.
Hem de parlar-ho, això. Escolta'm, estem parlant de canviar el terreny, de canviar la terra, de canviar allò que estimem de la vida, però també m'agradaria que parléssim de com canvia la societat gràcies a això que fem. Ho hem parlat amb Més Biosfera, no, amb la Gemma Velasco, parlant si les criatures del col·le venen aquí i veuen que pots tenir gallines a casa, que pots plantar, que pots no sé què, doncs pot ser que algú pensi que també pot fer-ho a casa seva. En el vostre cas, no? Tu em deies, el futur és treballar amb dones, per exemple,
amb situacions desfavorables.
Exacte, i també... ho estàs posant a terme o estàs començant a...
Encara no, perquè, com deies abans, jo soc com es Biosfera, soc un cuquet, cada dia una passeta. Primer fem que l'explotació funcioni, que els gers tirin, i a partir d'aquí anem obrint-nos tots aquells somnis que vull fer, no? Perquè una altra línia que també m'encantaria tenir és una línia pedagògica, que les escoles, que els nens poguessin vindre a veure. Per què? Perquè s'ha de veure la feina dels pagesos. És el que dèiem, tenim...
Si no tenim totes aquestes criatures que es pensen que la llet surt del tetrabric.
Correcte, saps? O que un pollastre és aquella cosa groga que venen envasada, no? Doncs no, i també la immediatesa. El que dèiem, els meus clients agraeixen que jo faci aquest producte perquè quan no n'hi ha, no n'hi ha. I li expliquen als seus fills, no et puc comprar gers perquè ara no n'hi ha. Perquè si t'haig de comprar, l'alternativa és aquesta. És bona, t'agrada? No, doncs no ho compro. I això també, no? Com educar que l'agricultura és temporal, que el que hi ha a l'estiu no està a l'hivern, el que hi ha a primavera no hi ha a la tardor.
La cervesa és tot l'any, per això?
Sí, per sort.
Sí, per sort, sí.
Sort que tenim. Doncs escolta, Laura Garrit i...
Raquel Clavell.
Raquel Clavell, que ara m'he emocionat i amb la cervesa ja he perdut els papers. Fins ara, moltes gràcies, quedeu-vos per aquí, no marxeu. Nosaltres ara després parlarem amb la Berta Llós, que ens ha fet aquell tastet d'acord de carxofes, que avui no sortim del món vegetal, ja ho veieu, i veurem com torna a explicar-nos una mica d'on surt aquesta manera d'explicar-se i també de parlar, que també on les dones hi tenen molt a dir.
Moltes gràcies.
El feminisme no és una moda. Escolta Les Dones i els Dies amb Montse Virgili.
Si obeixes totes les regles, t'oblides de la diversió. Katharine Hepburn, actriu.
L'associació Fira de Sant Isidre de Cardedeu patrocina Les Dones i els Dies.
Prova cervesa. Prova la cervesa, ja m'heu sentit. Està de provar la cervesa a Sant Jordi. Estem a Cardedeu, a Les Biosfera, fent aquest programa especial per la Fira de Sant Isidre. Ens fa molta gràcia. Recordem que la Fira de Sant Isidre és aquest cap de setmana i que hi podeu anar, eh? Vull dir que potser anirem nosaltres, també. Hi haurà cervesa de la Fira... Hi haurà cervesa a Sant Jordi a la part d'alimentació, em consta. Berta Llós, cor de carxofa. L'únic animal, l'únic vegetal que té cor, no? L'únic animal, jo estic molt animal ja. Investigadora i docent de la Facultat de Ciències de l'Educació de l'Autònoma, que a més està fent un doctorat sobre polítiques i pràctiques de gènere als instituts, vull dir que tu ja venies una mica del nostre ram, de repensar situacions, però com dèiem, el món de la glosa, el món de la corranda, de la jota, de cada lloc al Vallès hi ha molta tradició i durant molts anys n'hi ha hagut molta, oi, Berta?
Sí, exacte. Diríem que, de fet, la pràctica, l'expressió oral o la cançó improvisada que en diuen, i que ara, per fer una mica de justícia als països catalans, en diem glosa, però se'n poden dir, com deies, corrandes i jotes i cançó improvisada. Cada territori té les seves melodies, cada territori té la seva història, i el que ens uneix és una mica aquest joc comunicatiu, aquesta necessitat d'expressar un missatge i, evidentment, doncs, mantenint un patró mètric i de rima, com heu vist abans, no? Però el Vallès sí, també.
La glosa es va perdre durant un temps. Jo m'imagino que quan va arribar a la televisió ja no tenim ganes de cantar-nos, però si tornem a aquesta idea de la vida que va tranquil·la i d'aquesta vida que va amb un altre ritme, no? Amb el que treballen totes les dones que ens acompanyen avui, era també un moment de cantar, o sigui, no hi havia els iPhones ni tota aquesta destrucció massiva és a dir, tots aquests telèfons que tenim mòbils i que ens fan, que tots sentim les mateixes cançons, no? hi havia un altre món on es podia cantar i era també una mena de diversió, cantar o glosar, diguem-ne com vulguem, no?
Sí, exacte. Jo penso que això és el que hem intentat mantenir el temps o fins i tot extendre, no?, de tots els usos possibles que pot tenir la glosa. I tant ho podem fer servir en una festa del Festa Major del Poble, com en un moment d'un missatge crític o polític, no?, en un sobretaula, en un escenari, té molts formats possibles i han evolucionat en el temps, però també hi ha aquesta feina de recuperar i revisar tot el que s'ha fet durant cents d'anys.
Quan cantem o quan fem art, pensem que a vegades tot és una mica innocent i tot és molt polític, i tu ara parlaves de política. Llavors, tots al cap tenim la idea dels glosadors i gairebé són tot homes, són coneguts, no? Però no es té en compte totes les dones que cantaven que eren glosadores, perquè tu ens explicaves que, clar, és que aquestes dones feien glosa a casa, no? A casa o a l'hort, on no el sentia ningú més, i per tant deixaven de tenir veu.
Clar, exacte. Moltes vegades quan ens pregunten, no?, què passava amb les dones a la glosa, doncs passava el mateix que ha passat en molts àmbits de la història, no?, que estem segures que hi eren, i de fet hi ha col·lectius concrets com les majorades del Roser que sí que sabem que existien, però moltes altres que malauradament no ho sabrem o que ho hem hagut de fer amb molt més esforç, perquè l'èxit públic se l'han portat sempre a la figura masculina, no?
Però... Perquè a més les gloses moltes vegades es feien en acabat d'un dinar, en una celebració, quan algú es casava, i aquí estaven els senyors, elles estaven a casa.
Ara.
A més, no hi havia rentadores, recordem-ho, vull dir que tenien feina.
No, però sí, és interessant perquè si és veritat, com el que deies, que en un moment pràcticament es va perdre la tradició a Catalunya, el que sí que quedava eren el que en dèiem la glosa de repertori, és a dir, unes lletres que ja eren fetes, i a molta part d'aquest repertori s'ha recuperat gràcies a les dones, no?, i anar a les cases d'aquestes dones i dir, què recordeu vosaltres del que us cantava la vostra mare, la vostra àvia a casa, a la feina, no?, aquests espais més íntims.
I a més hi ha una glosa típica de les dones, que és la de pandero quadrat. Explica'm això. Pandero i quadrat, a mi no em ve. A mi no em ve la cosa.
Sí, mira, aprofito per dir que avui jo vinc com a representant d'una entitat que és molt gran i hi ha moltes persones i hi ha alguns temes d'aquests com el que em preguntes, que hi ha dones concretes de l'entitat que són unes cracs, tenen una experiència brutal, i us recomano que busqueu molt, per exemple, en aquest cas, les majorales que deia abans, que són el col·lectiu principal que hem sabut, no?, que feien cançó de pandero, i nosaltres últimament l'estem reivindicant molt una mica per això, no?, per dir una tonada, que en diem una melodia que és pròpia de les dones i que feien servir al camp, o a vegades també relacionada amb l'església o altres costums de l'època, doncs portem-lo avui en dia, i és un pandero que, com diu el nom, és obvi, és quadrat i es toca, és un instrument de percussió, no?
El que sí que hi ha és una necessitat, i per allà hi tornem una altra vegada a la política i tornem a defensar això que feien les dones. Hi ha unes ganes, vosaltres des de Corda Carxofa fa res un any que heu obert com una part que es diu Les Nyàmeres, com el tubercle, eh? Avui no, carxofes, tubercles, estem aprenent tant, amics, eh? S'ha acabat la vida congelada. Que justament us heu fet expertes en gènere i en començar a posar i a donar llum a totes aquestes cançons i a totes aquestes gloses de les dones que no se sentien, no? I també parlar dels temes, és a dir, que són diferents en homes i dones, de les qüestions de les que parlaven, com ho parlaven.
Exacte. Sí, exacte. L'entitat de Corda Carxofa és una entitat que pretén aglutinar glosadors i glosadores dels països catalans, o sobretot en aquest cas del Principat de Catalunya, però després ha nascut aquest últim any, com bé deies, un grup que només és de dones, no? I surt justament d'aquesta sensació d'alguns malestars que hi havien en situacions relacionats amb la glosa, bé fos en un sobretaula o en un escenari, malestars relacionats amb el contingut, per exemple, no?, de dir, aquest contingut és molt masclista i jo em sento incòmode, o de dir, ostres, doncs jo em sento que vull cantar, però un home aixeca més la veu o canta més greu o més fort i la meva veu, doncs, queda a l'ombra, no? O de fins i tot de dinàmiques de grup. I llavors, al començar a veure que tothom, totes les dones teníem la sensació que era una experiència individual i que ens culpàvem una mica cadascuna ella mateixa, de dir, potser soc molt sensible, potser no sé què, no? De cop, al posar-ho en col·lectiu, ens n'adonem que, efectivament, com era d'esperar, no és una experiència individual, és forma part d'una estructura, d'un engranatge que ja sabem que és patriarcal, no? I a partir d'aquí comença aquesta necessitat de dir, ei, ens hem de formar amb aquesta perspectiva feminista dins la glosa.
I ho esteu fent, i doncs tothom que vulgui pot acostar-se a Corda Carxofa i veure-ho i participar-hi, i com a mínim jo crec que és interessant, més enllà d'on arribeu a les conclusions, perquè s'estan fent preguntes i ens estem replantejant coses que eren molt òbvies i que es donaven per fetes.
Exacte.
Berta Llós, només et volem perquè cantis. Som així, som vaja. Així.
Em deixes dir una cosa molt curta, o sigui, ja que ets a cantar ara un moment. Jo sí. Penso que està molt bé, perquè justament per fer una mica d'admirar aquest procés i de posar-li una mica de valor i dignitat, ara acaba de sortir un llibre que es diu Revers, testimonis de dones versolaris, que està escrit per una dona de l'Euskal Herria, però que ens serveix molt en aquest context, i no només en el context de la glosa, sinó en genèric, perquè el que fa és explicar, amb l'excusa d'uns testimonis de versolaris, com tot l'engranatge d'un sistema de violència, que jo penso que persones com tu també, Montse, et sonaran, o qualsevol dona que estigui en l'espai públic, perquè no deixa de parlar de coses com el que deies abans, no?, del síndrome de la impostora, de la sexualització, del paternalisme, d'aquesta naturalització de la violència. Per tant, jo recomano moltíssim, que acaba de sortir, el presentarem a finals de maig a tot Catalunya, podreu tindre
l'oportunitat. Doncs en parlarem d'aquest revers de les dones versolaris, que són encara una qüestió molt viva al País Basc i que encara se senten... Ho deia de broma, això, que només volíem parlar. Però és que, clar, he d'acabar.
Ja ho veig.
Et dius que ens vols fer un resum del que ha passat avui?
Sí, exacte.
Doncs endavant.
Molt bé, però...
Diguem, què hem de fer?
O sigui, clar, Montse, perquè aquí la gent potser es pensa que això de la glosa doncs ho portem pensat i tal, i jo voldria que em posis algun repte concret, perquè llavors sabés si la gent que s'improvisa, no, això?
Molt bé, llangardaix? No, és broma, eh?
I tant, el que em diguis, tu, el que jo em diguis, jo t'ho...
No sé, ràdio, feminisme, carxofes, dones i dies... Ja està, no te'n poso més.
Val,
ràdio, feminisme, dones i dies i carxofes. Ràdio. Com ho veus?
Vinga, molt bé. Farem el que podrem. També aprofito per dir que no ho he dit així. Fem una mica de pedagogia de geogràfica. La melodia que he fet servir abans l'hem après dels nostres companys i companyes de Mallorca, que és un romanço. I ara, amb aquestes paraules que m'has dit, em faré servir una que és de l'Alguer. Així també donem una mica de veu a les minories. I és la cançó del Mariner.
Molt bé. Berta Llós, de Corda Carxofa, aquí endavant. S'ho està pensant, però no gaire, eh? I no porta ni cap boli a la mà, ni està apuntant res. O sigui, és molt forro d'aquesta dona.
Vinga, si veus que alguna me la deixo, torna-me la dir, perquè potser ara m'enrotllo.
Ara és igual, Tu,
vinga,
en realitat, fes el que vulguis.
Les dones que ens hem trobat i que avui ja som aquí confiant la proximitat i eixamplar aquest camí. La ràdio i el periodisme que en faci revisió i no sigui una excepció parlat del feminisme. I ja construeixo estrofa, penso hi estareu d'acord, i que en veure la carxofa sempre hi veieu el cor. I per qui no se'n recordi, per aquell més tard en vana, aposteu per l'artesana cervesa de Sant Jordi. I no perdeu la insistència i aposteu per aquest projecte, que a mi em sembla que és perfecte, tots els gers amb coherència. I si encara en voleu més, ho dic de forma sincera, veniu aquí, no és accés, apostar per les biosfera. I entendreu tots els perquès dels projectes, l'intercanvi. Volem ser llavors del canvi que transformin el Vallès, i que així el vers s'enfili i que no us en feu un tip. Gràcies a la Montse Virgili i a tot el seu equip. Un equip que amb confiança, un equip que ningú els venci, un equip punta de llança per rebatre el silenci. I que un silenci
desfet amb gloses, i per si algú no ho sabia, ja us ho dic aquesta via, que les dones fem les coses, i que així trenquem el mur, i ho dic jo insistent, que revisem el present per l'anhel millor futur, i construirem utopies. I això s'ha d'acabar, però no deixeu d'escoltar a les dones i els dies.
Patapam. En el programa d'avui hem après com la gran revolució es fa sense soroll, però amb la força de dones com la Gemma Velasco, la Berta Llós, la Raquel Clavell i la Laura Garrit, perquè amb la seva feina donen un nou significat al Vallès i a tot el territori. Necessitem més dones com elles que creuen que la vida pot ser diferent.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible a Mònica Homs, Clara Ardèvol, Rosa Silluel, Estudi, totes les persones que també són aquí fent el programa en directe, Ricard Luque, Les Campanes, Pep Casanova, Susana Ortega, Cristina Sáez i qui us ha parlat, Montse Virgili. Gràcies sobretot a l'Ajuntament de Cardedeu i a Marta Pons per fer possible aquest programa. Acabem amb la cançó d'una altra dona del Vallès. Ja ho sé que és de l'altra banda, eh? És de Granollers. És la Ivet Nadal i el seu últim disc, Les Hores Blaves. La cançó parla de cartes d'amor. Esperem que aquest programa d'avui ho hagi estat una mica. Gràcies, oients, i gràcies a totes les persones que han vingut aquí, a l'Esbiosfera i tot el públic que ens ha acompanyat. Fins la setmana que ve.
Un poble petit, quasi de compte. Recordo aquella nit i una camisa taronja. Les cartes d'amor no s'han de cremar mai, és l'últim que llegirem quan ens farem grans. Les cartes d'amor no s'han de cremar mai, és l'últim que llegirem quan ens farem grans. En un poble petit i a la plaça de les Olles em vas besar la pell i van passar les hores. Les cartes d'amor no s'han de cremar mai, és l'últim que llegirem quan ens farem grans. Les cartes d'amor no s'han de cremar mai, l'últim que llegirem quan ens farem grans. Tot va començar allà a Cal la Torta, quan et feies el mil homes. Allà, a dins la cova, les cartes d'amor.